Les dues en punt, que arrenqui l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Al centre d'esports, malgrat haver començat amb un 0 de 9, no se li pot retreure pràcticament res. L'únic que se li podia exigir fermament al Sabadell en aquest complicat inici és que competís, que donés la cara i que no baixés els braços. Doncs podríem dir que fins i tot ha anat un pas més enllà, perquè en les 3 jornades ha perdut per la mínima i ha tingut grans opcions d'almenys aconseguir un empat. Probablement l'assignatura pendent més destacada ha estat a la parcel·la ofensiva. Un gol en 270 minuts, el de falta de Juan Hernández a l'estrena a Vallecas, i en general poques ocasions, i les que s'han tingut, especialment el passat diumenge contra l'Espanyol, que van ser clares, no es van materialitzar. És per això que la direcció esportiva buscava reforçar l'atac, i a l'espera de més notícies, l'arribada de Stoichkov hauria de resoldre part del problema. Avui ja s'ha entrenat per primer cop abans de ser presentat i amb tota probabilitat entrarà a la llista de convocats per al duel contra el Mirandés. A més, no serà l'única arma nova que tindrà Hidalgo per dissabte. Edgar Hernández ja es prepara per tornar als terrenys de joc. És el moment, doncs, de perforar la porteria rival.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so, arrenquem.
Comenta la recepció.
Com dèiem, Stoichkov ha estat presentat oficialment, però tindrem l'ocasió d'escoltar-lo en directe a l'Hotel Suís d'avui. Parlarem també de com ha anat l'entrenament del Sabadell, el primer del gadità, i amb novetats. Hi haurà més futbol amb el derbi de segona catalana entre el filial Arlequinat i el Tibidabo, el nou projecte del Prenedeu Roureda, i espai pel rugbi o el futbol sala.
I fora de l'hotel?
Dies claus en el Barcelona després del pont festiu. La moció de censura ha reunit el mínim de firmes vàlides per seguir endavant amb el procediment per destituir Josep Maria Bartomeu, i alguns directius estarien meditant la seva dimissió quan la Junta es reuneixi dimarts o dimecres. Més Barça, avui a les 5 de la tarda el seu equip femení juga a la semifinal de la Supercopa d'Espanya davant el Sevilla. Després de començar la Lliga amb bon peu, guanyant per 0-4 al Madrid, les blaugrana parteixen com a favorites per passar. A la final ja espera el Logroño, que va derrotar tot un Atlètic a la tanda de penals. I Portugal i Espanya empaten sense gols en l'amistós internacional disputat ahir. Dos pals a la segona meitat van impedir el triomf dels portuguesos. Luis Enrique va apostar per un 11 inèdit amb 5 catalans: Sergi Roberto, Eric García, Busquets, Gerard Moreno i Dani Olmo.
I a les xarxes socials.
El comunicat que ens ha deixat l'Espanyol sobre els casos positius de coronavirus a la seva plantilla. Finalment, s'ha confirmat que només hi ha un jugador afectat que és asimptomàtic, que ja ha estat aïllat i que no hi hauria d'haver més problema per seguir amb normalitat. El Sabadell, doncs, tot hauria d'estar en ordre.
De quin partit no estarem pendents?
Poc després que acabi el programa, a les 4, partit de la primera xilena entre l'O'Higgins i el Cobresal.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Som-hi, entrem en matèria. Matí intens al centre d'esports. Avui, penúltim entrenament abans del partit de dissabte a la 1 davant el Mirandés. I fa res, poc més de mitja horeta, Juan Diego Molina, Stoichkov, ha estat presentat ja oficialment a la nova Creu Alta. Allà hi tenim el Sergi Garcés al temple. Sergi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi, com estàs?
Doncs bé, de veritat és que em feia il·lusió estrenar-me aquí a l'Hotel Suís tenint-te al costat, però et tinc lluny.
No podrà ser.
No podrà ser. Tot i així, amb mi estaries ben acompanyat, però em sembla que avui et tenim més ben acompanyat, no?
Bé, estic ben acompanyat, no em puc queixar. Estic ben acompanyat perquè, a més, el tenim que ja té ganes de marxar, anava a dir cap a casa, de moment cap a casa no, cap a l'hotel, perquè encara no ha trobat aquesta casa on instal·lar-se, però em sembla que té ganes d'anar a dinar allà, que l'entrenament ha acabat fa una estoneta, ara ha fet la presentació, com deies, i tenim el protagonista aquí, Sergi. Si vols, anem per feina allà i ho anem rematant.
Som-hi, que segur que té gana, així que vinga, per feina.
Sí, no l'atabalem més. Stoichkov, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, muy contento.
De momento, como decimos, adaptándote a la ciudad, adaptándote al club, adaptándote a todo esto, porque ahora lo estamos diciendo, las últimas horas, tus últimas horas, últimos día y medio, han sido de una auténtica locura.
Sí, bueno, llegué hace dos días, ¿no? Por la noche, el martes por la noche, y bueno, intentando adaptarme lo más rápido posible, intentar en contrapiso, que está un poquito complicado. Pero bueno, al final En estos días que llevo aquí, hoy ha sido mi primer entrenamiento, los compañeros, tanto cuerpo técnico como directivo, y me han acogido muy bien y estoy muy contento.
Rueda de prensa hace un minuto, entreno esta mañana, revisión médica ayer. Vamos a lo deportivo. ¿Cómo te has visto hoy con el grupo? Porque lo conociste hace dos semanas, casualidades de la vida del calendario, como rival, pero ahora los has visto ya como compañeros de vestuario. ¿Qué sensaciones te dejan y cómo te has encontrado?
Sí, lo que te he dicho, ¿no? Me han acogido muy bien, con los compañeros bien. No tenía la suerte de conocer a ninguno personalmente. Es verdad que lo he visto por jugar por la tele, el último partido lo seguí un poco contra el Español, y bueno, es un grupo de humanos muy bueno y seguramente me adapté muy rápido.
Hay que adaptarse rápido, está claro, lo primero para sentirse más cómodo todavía, pero segundo porque se han puesto unas expectativas, no sé si uno se ve un poco abrumado o superado, pero claro, parecía que venía el que tiene que salvar a este Sabadell. Al final esto es una cosa colectiva, pero está claro que hay muchas expectativas puestas en ti.
Bueno, es normal, después del año pasado, ¿no? que me fue muy bien, ¿no? Yo creo que es uno de mis mejores años hasta ahora, y bueno, es normal, pero vengo aquí, ¿no? Intento aportar lo máximo al grupo, algunas veces saldrán las cosas bien y otras veces pues habrá que seguir luchando, y bueno, espero que sea un año bonito para todos mis compañeros y que la afición también, como he dicho antes, que se sienta orgulloso de ver, estoy con el campo, cómo trabaja, y que eso para mí es innegociable.
0-9. Está claro que no es el mejor de los guiones, aunque casi nos habíamos hecho a la idea. No sé, por ponernos aquello que dicen, la venda antes que la herida, era el Rayo, era tu Mallorca, vamos a llamarlo así, era el Español. Aún así, te lo preguntaba hace un momento y insisto, tenemos que tener todos clarísimo que esta Liga Smart Bank es muy larga.
Sí, bueno, al final también los tres primeros partidos que han jugado el equipo son contra rivales muy, muy difíciles, incluso Español y Mallorca y Rayo, que están optando por estar ahí arriba, así o así, dos recién descendidos de primera división. Y bueno, esta categoría es muy competitiva, hay que ir cada domingo, intentar puntuar en todos los campos, va a ser muy complicado, ya lo vimos el año pasado, ¿no? Que hasta última hora no se sabía quién bajaba y quién subía. Y bueno, intentar sumar de tres en tres o de lo que se pueda e intentar hacer lo mejor posible.
Primera estación ya con Stoikov de Arlequinado, si el míster así lo considera que tiene que ser, con ese 25 a la espalda. Este sábado contra el Mirandés. Decimos los periodistas que somos muy dados a esto de buscarle titulares muy fáciles a la historia, que empieza la verdadera liga del Sabadell. Al fin de cuentas, lo que empieza es que es un rival quizá no con el nombre y seguramente tampoco no con el potencial de lo que ha habido hasta ahora en estas tres primeras jornadas, pero aún así, Mirandés, equipo consolidado en la categoría, difícil, rocoso.
Sí, claro, aquí en esta categoría no te puedes fiar de ningún equipo. El Mirandés el año pasado hizo un buen año, ¿no? Y lo demostró en Copa del Rey, ¿no? Que llegaron hasta semifinal. Y aquí, como he dicho, cualquier equipo te puede ganar y te puede poner las cosas muy, muy complicadas.
Eso con las ganas de debutar. Me imagino, no sé cuál ha sido también la primera impresión con el míster. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere o qué espera de Stoikov?
Bueno, he estado poco tiempo con él, ¿no? Porque prácticamente hoy ha sido mi primer entreno, me lo han presentado y bueno, él busca gente arriba que llegue a área y bueno, espero aportar lo que él me pida, intentar hacer todo lo posible para que el equipo salga beneficiado.
Es una obviedad, pero estás para jugar. Lo digo porque hace 15 días que jugaste, no me digas lo contrario.
Pues bueno, llevaba desde domingo sin entrenar porque al final el lunes estaba de descanso, martes ya tenía que viajar para acá, miércoles hice las pruebas médicas y hoy ha sido mi primer entrenamiento. Yo me encuentro bien, pero lo vamos a ir hablando con el míster a ver cuáles son las sensaciones.
Mañana, segunda y última sesión, porque además hemos tenido estas cosas que tiene el calendario del fútbol profesional, que casi no deja respirar, y lo que nos viene por delante, porque tenemos un mes de octubre en el que vamos a probar esa fortaleza mental y física, miércoles, domingo, nos viene ahora un calendario que se va tapando, pero como decimos, abrimos la jornada contra el Mirandés en casa. La lástima, ya sé que en Mallorca pasaba lo mismo, es una obviedad, pero Stoikov, que de momento no vas a poder conocer lo que es el ambiente de la nueva Creu Alta. Eso de momento se te va a privar, la gente no puede, sigue sin poder entrar.
Bueno, yo he notado el cariño por redes sociales, pero es verdad que a todo futbolista le gusta jugar con su público, ¿no? Porque en los momentos más difíciles son los que nos alientan y bueno, espero que todo se solucione rápido y puedan estar aquí lo antes posible.
Otra de estas que te habrá preguntado, ahora me dirás, esta es la que cae en todas las entrevistas, en todas las conversaciones, pero simplemente porque acabe de quedar claro. ¿Dónde tenía el bar tu padre?
Ah, no sé, yo era muy joven y bueno, yo tengo familia aquí también en Barcelona, en el Prat de Llobregat. Y mi padre sería por esa zona, nunca le he preguntado, la verdad. Él me contó la historia y le encantaba Estoico y al final él dijo que si tenía un niño le iba a poner Estoico. Pero bueno, mi madre al final dijo que no, que Juan Diego, pero el apodo se me ha quedado Estoico.
Está claro, por si alguien me ha perdido, era la pregunta del apodo, lógicamente, decir, ¿de dónde viene? No eres búlgaro, ni mucho menos, por el acento ya nos damos cuenta que no, no te pareces físicamente, no sé si futbolísticamente, por cierto, la broma no te la he rematado, futbolísticamente te crees cercano en cuanto a estilos, en cuanto a maneras.
No, yo creo que somos jugadores diferentes, ¿no? Él, como he dicho antes en la presentación, él tiene un carácter diferente al mío. Es verdad que los dos somos muy competitivos, pero bueno, es un grandísimo jugador, ¿no? Que tiene un Balón de Oro y yo cuando era chico he visto muchos vídeos de él y siempre me ha gustado mucho cómo jugaba.
La duda es, ¿has llegado a conocerlo alguna vez o no? ¿Habéis coincidido en algún acto, en algún sitio? ¿Alguien nos ha cruzado o no?
No, siempre... El año pasado una periodista me pidió el número que me dijo que él le había pedido mi número para llamarme. Pero todavía no me ha llamado. Estamos ahí a ver si algún día lo conozco personalmente.
Pues ponemos el reto y nos cogemos el reto, si te parece, los de Radio Sabadell. Vamos a intentar conseguirlo. Ahora que estamos un poco más físicamente más cerca, en Barcelona, aquí a 20 kilómetros, y sabemos que Risto sigue viviendo en la zona de Barcelona y sus alrededores, esto hay que conseguirlo. Aunque solo sea por esa fotografía del encuentro, seguro que tiene su parte de historia. ¿Has venido solo? ¿Has venido con familia? ¿Te están esperando ahora para comer?
Sí, he venido con mi mujer, ¿no? Con mi niño y con un perrito.
Bueno, pues nada, entonces ya no te robamos más tiempo, que para ser el primer día de entreno seguro que tienen ganas de preguntar cómo ha ido, cómo te has visto y cómo te encuentras. Casi una petición, y esta me voy a permitir la licencia. Me va muy bien el look que te traes. Lo digo porque para identificaros de momento, este pelo así llamativo, a mí me va perfecto. No va a ser ningún problema localizarte a la hora de las retransmisiones. Si te lo tienes que cambiar, lo hablamos. Antes de que lo vayas a hacer, me lo comentas por si acaso.
El tema del pelo también va por parte por mi madre, ¿no? Porque siempre intenta buscarme cada vez que me ve por la tele. Es que no sé cuál eres. Y ahora ya no tiene duda. Y bueno, la verdad es que no, nunca pensaba que me iba a poner el pelo así, di el paso y la verdad es que me gustó.
Pues si la mujer todavía no te ha echado de casa, la madre está contenta, ya te digo que los de la radio estamos contentos también porque así te identificamos rápido. Bienvenido a la que es tu nueva ciudad, que te encuentres muy bien, que te vayan muy bien las cosas, siempre decimos lo mismo porque eso significará que en colectivo también han ido mínimamente bien y es lo que necesita ahora este Sabadell. Estoikov, un placer, ¿eh? Nos vemos el sábado seguro, que vaya todo muy bien.
Vale, muchas gracias.
Doncs amb Estoikov, aquest nou jugador, Sergi, d'aquest centre d'esports Sabadell, la cara nova, no sé si la penúltima, sempre es diu en aquests casos la penúltima, perquè a més ara si vols parlem una miqueta de com ha anat tot plegat, ja et dic, ja t'avanço, que no tindrem la bomba, l'exclusiva no caurà ara, però sí que, bé, jugador nerviós en la roda de premsa, no sé si un punt temerós del que es podia trobar, i més relaxat, ara ja en la distància curta crec que no trigarà massa en adaptar-se bé a la nova disciplina i al nou col·lectiu.
Sí, això t'anava a comentar, no? Que ahir al final el gadità ja va comparèixer pels mitjans del club a través de les xarxes socials, en roda de premsa ha comparegut davant de tots els mitjans, però home, avui l'hem pogut escoltar així amb més calma i bones anècdotes, entre el sobrenom de Stoichkov i el del cabell ros, la veritat és que té allò marcat bé, ben presents, no? el seu pare i la seva mare. Sergi, no marxis molt lluny perquè, com dius, anem a parlar de més coses del Sabadell. Evidentment, durant el matí d'avui, en el conjunt arlequinat, el gran protagonista ha estat Stoichkov, presentat, l'hem pogut escoltar ara, i al matí, entrenament, Sergi, sobre la nova Creu Alta.
Sí, hi ha hagut un canvi d'última hora. En un principi, ho dèiem ahir, la intenció del cos tècnic d'Antoni Hidalgo era entrenar a l'estadi Josep Molins, a l'anella esportiva de Sant Oleguer, però aquest canvi d'última hora, no ens equivoquem. Al final, el Sabadell està buscant, Sergi, encara que sigui contraproduent per nosaltres, pels mitjans i pels aficionats, aquest punt de tranquil·litat i gairebé, et diria, fins i tot d'anonimat, no? I Sant Oleguer té moltes virtuts, però bé, la part discreta no la té, no? I per tant, jo crec que en aquest sentit Antoni Hidalgo aquesta setmana ha volgut tancar una miqueta més la bombolla. Ahir ja es van entrenar aquí al Temple, avui ho han tornat a fer, i ja t'avanço que demà aquesta última sessió preparatòria de la que parlàvem amb Stoikov també serà aquí a la nova Creu Alta, ja l'última abans d'afrontar la cita de dissabte, precisament en aquesta mateixa instal·lació. Per tant, aquesta setmana, dels 4 entrenaments, el primer va ser al CAR i els altres 3 seran aquí a l'estadi Creu Altenc.
Que no es gasti molt, la gespa de la nova Creu Alta, que la catifa verda...
Està perfecta. És una meravella, L'hem pogut trepitjar, ara que no en sent gairebé ningú, l'hem pogut trepitjar una miqueta quan anàvem cap a la roda de premsa de Stoikov, que ha estat darrere de la porteria del Gol Sud, i és una autèntica catifa, és espectacular.
Deies, Sergi, que Sant Oleguer no hi regna precisament la discreció. A la nova Creu Alta sí, però tot i així, tot i que no s'hagi pogut pronunciar l'entrenament per part dels mitjans, no sé si ens pots explicar alguna cosa del que podríem rescatar d'avui de la sessió dels Antoni Hidalgo.
Doncs sí, mira, si comencem per aquesta part esportiva, recorda'm després que ho rematem amb el mercat, com a mínim per acabar de posar-nos en situació, però pel que fa a la part esportiva, la bona notícia avui té un nom propi, a banda del de Stoikov, que és la gran novetat, com estaves comentant, és la presència avui en el grup, en bona part de l'entrenament, al costat del grup, d'Edgar Hernández. Per tant, si la setmana passada teníem la bona notícia, gairebé sorprenent, de la presència de l'Eix Coc ja a la convocatòria i fins i tot tenint bons minuts al tarragoní a la segona meitat davant l'Espanyol, home, no m'aventuro perquè ja saps com va això, el mal del comentarista, basta que diguis una cosa perquè es doni tot el contrari, però en aquest sentit Edgar Hernández avui ha estat la notícia positiva, tornant a l'entrenament en bona fase de la sessió, com dic, al mateix ritme que la resta de companys. És cert que va un pèl curt de sessions, que la setmana se'ns farà curta per allò de jugar dissabte, un pèl agosarat pensar que pugui jugar d'inici, gairebé ja et dic que pràcticament 100% descartat, però bé, si hem de jugar-nos aquí 4 duros entre tu i jo no descartaria que estigui a la llista d'aquest proper dissabte per rebre aquí el Club Deportiu Mirandés.
I jo amb tu a mort, per tot el que apostis, Sergi, ja ho saps. Per tant, més pólvora per Antoni Hidalgo, perquè si pot recuperar Edgar Hernández, que ja veurem si acaba entrant a la llista de convocats, i el mateix pel que fa a Stoichkov, podríem dir que Hidalgo podrà comptar amb el màxim d'armes possible comparat amb la resta de jornades. A poc ja s'han anat reincorporant els jugadors que s'havien lesionat, però home, pel xoc contra el Mirandés sembla ser que, si no la totalitat de la plantilla, perquè per exemple Pedro Capó encara el tenim lesionat i recuperant-se, doncs gairebé tot. Sergi, em deies que no ens podíem oblidar del tema mercat, perquè ja sabem que el mercat de fitxatges es va tancar el dilluns a mitjanit, però tenim obert encara aquí a la nova Creu Alta el cas Shinji Kagawa. No sé si els trets anaven per aquí o són novetats que no coneixíem.
Sí, mira, per rematar l'altre tema, com dius, només queda ja la infermeria Pedro Capó a l'espera del que pugui passar amb Edgar Hernández, i que també recupera Pierre Cornut, recordem que el francès va ser baixa per sanció el passat cap de setmana davant l'Espanyol, de fet expulsat en el partit davant Stoikov, davant l'ara jugador del centre d'esports Sabadell, va ser expulsat per doble groga al lateral francès. Per tant, també recupera aquest efectiu Antoni Hidalgo, i com dius, sí, pel que fa al tema de mercat, evidentment el nom propi continua a ser el de Shinji Kagawa, el jugador japonès ex del Real Zaragoza, entre d'altres, però més recentment del Real Zaragoza, gairebé per dir que no hi ha molta novetat. De fet, li hem preguntat a la roda de premsa de presentació, en aquesta presentació de Stoikov, al director esportiu, a José Manzanera, per aquesta circumstància, i gairebé el mateix que ens deia dimarts a l'Hotel Suís i el mateix que hem anat comentant en els últims programes a Ràdio Sabadell. Continuen a l'espera d'anar picant pedra per veure si es concreta en positiu aquesta incorporació del jugador japonès, però fins i tot hem tornat a insistir, i avui en veu ja de José Manzanera, Sergi, el fet que més que estar atents a si és un sí, estan atents a que sigui un sí o un no. per acabar de poder tancar aquesta carpeta en un sentit o en un altre. És a dir, recordem que el Sabadell té altres fronts oberts, fitxes o fitxa alliberada encara, i per tant més jugadors dels que estiguin ara mateix com agents lliures sense cap equip, doncs són objectiu o poden ser objectiu del conjunt arlequinat, i en aquest sentit, com dic, no es tanca cap porta, i pràcticament com la prioritat, insistim, és la de Shinji Kagawa, doncs el que hi ha ganes al Sabadell és de saber si és allò, si és nen o nena, si és caixa o faixa, per poder prendre una decisió d'anar cap aquí o ja oblidar-nos del japonès i poder obrir altres fronts, o fins i tot, perquè avui també s'ha tornat a insistir en aquesta història, o fins i tot deixar-ho tot aparcat fins que d'aquí dos mesos mal comptats no arribarà, s'obri la propera finestra, la finestra del mercat d'hivern. Per tant, direm que hi ha ganes, hi ha objectius, però no vol haver-hi, o no volen que hi hagi, precipitació a l'hora de prendre cap mena de decisió.
Doncs veurem com evoluciona el cas del japonès. Hem parlat del futur amb aquests possibles fitxatges o possible fitxatge de Shinji Kagawa. Hem parlat del present, ha estat presentat Stoichkov després d'entrenar-se avui per primer cop amb el centre d'esports. I Sergi, no sé si et fa una mica de mandra, però m'agradaria rescatar una mica també coses del passat, perquè no sé si ho has pogut veure, perquè em sembla que ha coincidit més o menys amb la presentació de Stoichkov. Cuidado, que et piten, Sergi.
Sí, no, aquí fora, tranquil. Estem dins de l'estadi i de moment no molestem.
Perfecte. Et deia que volia rescatar una cosa del passat, perquè avui ha comparegut en roda de premsa Vicente Moreno. No sé si ho has pogut escoltar.
No, què ha dit?
Doncs mira, és un extracte una mica llarg, d'un minut i mig o dos, però crec que val la pena escoltar-ho, perquè evidentment li han preguntat per les paraules que va deixar anar després del partit contra el Sabadell, desafortunades podríem dir, i avui ha rectificat el tècnic de l'Espanyol.
De veres que me sap molt greu aquesta situació, perquè al final, evidentment, pot haver una paraula amunt o avall que se pot malinterpretar. Quan se donen aquestes circumstàncies se poden donar per dos motius, perquè n'hi ha que una mala intenció a l'hora de malinterpretar, o que jo no és que està molt fi en utilitzar una paraula o altra i se puga malinterpretar. Si algú ho ha malinterpretat perquè jo no m'expressa bé, pues demane disculpes perquè no era la meua intenció, ni molt menys. Crec que si algú va ensalçar, va valorar als jugadors, al club, a l'entrenador, al treball que estan fent, al futbol que han estat fent aquestes setmanes, crec que segur jo, en tot el que he dit sobre el Sabadell i els seus jugadors, i a més és que em sent molt identificat en aquests jugadors, entre altres coses perquè alguns d'ells es conec, s'ha tingut en algun equip meu anterior, i ja dic, vaig dir abans, no?, que m'alegrava moltíssim, perquè crec que era molt merescut pues tot el que han aconseguit. Així que torno a repetir, el que depèn de mi és si jo he dit algo que no tocava, que no era ninguna mala intenció, per supost, lo contrari, demane disculpes, i lo que no depèn de mi, que pot ser una mala intenció d'altra persona a l'hora de malinterpretar, pues s'ha equivocat, no anava per a ell ni molt menys, i crec que així heu Sánchez, de fet, vaig parlar en un dels seus capitans i en l'entrenador, i aclarat està que és realment en el que me preocupa aclarar aquest tipus de situacions.
Doncs les coses com són, Sergi. Si se'l podia criticar per les paraules que va deixar en el postpartit, avui rectificació, i a més ja ha dit que ho ha parlat directament amb gent del propi Sabadell.
Doncs mira, a títol molt personal, i no sóc ningú evidentment en aquesta història, però a títol molt personal, jo me'l crec, a Vicente Moreno, jo me'l crec. Per tant, ja està, aclarit queda. Insisteixo, jo em quedo amb l'argument que ell fa. Segurament, Sergi, no va ser la seva millor expressió, i no té res a veure amb el que havia comentat el propi tècnic valencià durant la setmana, en la prèvia, no? on va posar i va valorar molt positivament i en paraules molt, molt, molt generoses al Centre d'Esports Sabadell, però una cosa no treu l'altra. Va estar, com es diu en aquests casos, encertat a la prèvia, no tan encertat en el post, però si avui ha demanat disculpes o ha volgut aclarir el tema Vicente Moreno, doncs aclarit queda, i estic convençut que Antonio Hidalgo i el capità en qüestió amb el que hagi parlat, que no sé si haurà estat Àngel o Aleix Coc o qualsevol altre dels altres dos capitans, doncs ja està, segur que aquí allò que es diu, no, avui pau i demà glòria.
Doncs vinga, tema tancat. I simplement per rematar-ho, Sergi, ahir ja ho parlaves amb l'Adriana Arroyo, que l'Espanyol havia comunicat que hi havia dos possibles positius de coronavirus i avui finalment el Club Perico ha comunicat, després dels nous tests, que ja ha confirmat un jugador que és asimptomàtic i que ja ha estat aïllat, i que la resta d'entrenaments seguiran amb normalitat a l'Espanyol. Per tant, el centre d'esport, recordem que es van enfrontar els dos equips el passat diumenge, en principi tampoc ha d'haver més problema, no?
No, i a més avui hem fet la consulta així una mica molt interna i molta tranquil·litat al respecte d'aquest tema, que ens té a tots molt, molt en alerta, perquè evidentment avui estàs bé i demà no ho estàs, encara que facis totes les mesures de seguretat que toquen en aquests casos i totes les prevencions sanitàries, però per tant ja està, també ha aclarit com a mínim aquest aspecte. Al final, com dius, no dos jugadors sinó només un i asimptomàtic, per tant un risc menys per part del Real Club Deportiu Espanyol.
I que així segueixi sent. Sergi, ens deixem alguna cosa?
No, tot tranquil·litat per aquí, i a l'igual que Stoikov marxava a dinar, em sembla que els que m'estan esperant perquè recollim a la paradeta també tenen ganes de tancar per una estona l'estadi ja fins a l'hora de la tarda, que tornarà a obrir les oficines.
Doncs vinga, Sergi, moltes gràcies per tot. Una abraçada, fins ara.
Una abraçada, fins ara.
Aquesta era la promo del partit de la setmana passada. Va passar a Vallecas...
I la centrada, la rematada, el pal i gol, ara sí. Gol del Rayo.
I una setmana més tard, a Son Moix.
I ha marxat Lago Júnior, la pilota a la frontal, el xut de Dani, golaç.
I ara li hem d'afegir un més.
Sabadell en joc.
Els gols a última hora segueixen sent un problema, però l'equip té una nova oportunitat a la nova Creu Alta. Dissabte, a partir de 1:45 del migdia, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Mirandés.
La Lliga SmartBank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Empresaris Optimistes, amb Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
T'ajudem a gestionar els teus diners com ajudem les millors empreses, amb un equip al teu costat per dissenyar el teu pla personalitzat de futur. Sabadell, sé on siguis.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo... Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Banc Sabadell presenta Empresàries Optimistes, amb Anna Jané, CEO de Sàbils Aguirre Neumann.
Jo busco assessorament en els diferents àmbits. La clau és tenir un bon assessor i és fonamental que hi hagi algú que entengui com ets.
T'ajudem a gestionar els teus diners com ajudem les millors empreses, amb un equip al teu costat per dissenyar el teu pla personalitzat de futur. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Vinga, més futbol, quan queden 2 minuts per 2:45 en l'Hotel Suís d'avui, dia 8 d'octubre. Casualitats del calendari d'enguany: en el subgrup 4B de segona catalana, la primera jornada ens havia de parar un derbi entre la Sabadellenca i el Sabadell B, que finalment no es va jugar, si us recordeu, a causa d'un positiu en l'equip taronja. I en aquesta segona jornada tornem a tenir un duel local entre el filial Arlequinat i el Tibidabo, que es disputarà dissabte a 8:15 a Olímpia. Ens amplia aquesta informació el Pau Vituri.
Arlequinats i blanquivermells es veuen les cares demà passat en un derbi que perfectament es podria haver donat enguany a tercera catalana. La decisió de la Federació Catalana de Futbol de no aplicar descensos la temporada interrompuda per la pandèmia va acabar salvant tots dos equips. A Torre-romeu tenien un peu i quatre dits a tercera, mentre que el filial del Centre d'Esports mirava de reull la salvació. El rentat de cara de l'estiu ha servit per engegar nous projectes amb aspiracions de no passar tantes angúnies i amb els mateixos inquilins a la banqueta que van arribar a mitja campanya passada. El Sabadell B no es va poder estrenar el cap de setmana passat, però el Tibidabo ho va fer amb un meritori empat a un a casa contra el Ripollet, un dels candidats a l'ascens. Hem parlat amb els dos entrenadors abans del derbi i aquestes són les seves reflexions.
com arriba el teu equip al derbi?
Escoltem primer el tècnic de l'equip local, el Sabadell B, Bernat Mosquera.
Bé, arribem amb moltes ganes, ja que la setmana passada no vam poder jugar el partit degut al cas de Covid, i els nanos tenien moltes ganes ja de poder iniciar la lliga, ja que són moltes setmanes de pretemporada. I bé, ja ha arribat el moment i estem tots amb ganes de poder competir de nou, que no ho fem des del març, i poder un altre cop disfrutar de la competició.
I ara el visitant, Dani Leoncio, tècnic del Tibidabo.
Bueno, pues nosotros llegamos, la verdad, que con las ganas de seguir demostrando que el trabajo que vamos haciendo se ve en el campo. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, porque el Sabadell es un equipo con mucha calidad, sobre todo calidad individual, está bien trabajado y el objetivo es subir. Así que, bueno, nosotros tenemos ganas de seguir demostrando que el trabajo nos puede llevar a algo positivo.
Quin tipus de partit preveus?
Este era un partit molt competit, un partit molt complicat. Crec que el Tibidabo és un equip que va encertar agafant a Dani Leoncio com a entrenador, que conec personalment, és bon entrenador, ja va agafar una bona dinàmica l'any passat i aquest any crec que s'han reforçat força bé, sobretot a nivell de línia defensiva, amb gent experimentada i gent veterana, de la corda de l'entrenador, que fan d'ells un equip molt, molt complicat, molt dur, molt competitiu, i de ben segur que aquest any farà molt bon any.
Prevemos un partido donde el Sabadell, por la calidad de los jugadores, va a disponer del balón con un juego asociativo, vertical, con mucho ritmo, tiene muchas ganas, es su primer partido porque no pudieron jugar contra la Sabadellenca. Y bueno, nosotros preparamos para ser un partido competido, queremos llevarlo a competir hasta el último momento y que el trabajo y el orden nos dé la recompensa.
¿Li afectarà al Sabadell B no haver pogut jugar en l'estrena?
No sabria dir exactament en què pot condicionar el no haver jugat la setmana passada, però sí que aquesta setmana tenim ganes de poder jugar, demostrar que podem ser un bon equip aquest any i amb moltes ganes de ser un bon grup competitiu.
No sé si les afectarà. Yo creo que no, es indiferente. Es un equipo que ha estado trabajando, que tienen ganas, tienen un objetivo muy marcado y muy perfilado, que es colarse para el ascenso a Primera Catalana, y creo que no es indiferente el hecho que les pueda afectar el no haber jugado el primer partido.
¿Arribarà reforçat el Tibidabo després d'empatar contra el Ripollet?
Sí, crec que l'empat contra el Ripollet, que serà un dels equips forts del grup, pot reforçar molt el Tibidabo, sobretot en la idea que tenen ja com a equip i que, com he dit abans, venen reflectint des de l'arribada de l'entrenador. I ja sabíem que seria un partit complicat, que seria un partit dur, i crec que Tibidabo, encara que hagués perdut la setmana passada, vindria amb moltes ganes de donar guerra, i nosaltres procurem estar preparats per afrontar la situació de la millor manera.
Sí que nos da moral, porque el trabajo, como bien te digo y te repito, es importante, y el empezar puntuando y viendo los chicos que la idea que tenemos se puede llevar, pues claro, eso es un punto muy positivo. Sí que refuerza moralmente, pero más bien refuerza el trabajo que estamos desarrollando en cada sesión.
¿Farà un salt de qualitat el vostre rival de dissabte respecte a la temporada passada?
Crec que l'any passat Tibidabo no va començar bé la lliga, va començar una dinàmica millorable, com li va passar al Sabadell B, i a partir d'aquí segur que aquest any farà un any millor que l'anterior. Esperem que nosaltres també.
Creemos que el Sabadell B se ha reforzado muy bien, tiene jugadores contrastados, aparte de la base que sube del juvenil que ha conseguido el ascenso a División de Honor, y creemos que está muy reforzado y, como te he comentado antes, con la idea muy clara de colarse para jugar el ascenso a Primera Catalana.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I el tercer equip en discòrdia d'aquesta segona catalana, la Sabadellenca, també s'estrenarà aquest cap de setmana després de l'ajornament que comentàvem del derbi contra el Sabadell B. Arran del positiu, fins dijous de la setmana passada no van poder reprendre els entrenaments i ho van fer únicament amb 8 jugadors. Dilluns van tornar una relativa normalitat al municipal de la Creu, però com indica el tècnic taronja, el Jesús Rueda Betis, han notat aquesta inactivitat.
Con la pretemporada que estábamos haciendo, que era una pretemporada buenísima, los resultados por juego y como estaba el equipo, la verdad que encontrarte la semana ya que vas a competir con el partido así suspendido y todo lo que hemos vivido durante esta semana, pues la verdad que se nos hace raro. Sí que es verdad que ayer el equipo entrenó muy bien, entrenó con muchas ganas porque sabe que esta semana vamos a competir, pero nos faltaba la chispa esa de haber estado toda la semana parado y en la situación que hemos vivido.
El primer rival de la Sabadellenca dissabte a les 4 serà el Sant Joan de Vilatorrada, que es va estrenar guanyant per 2-3 al camp de l'Oarvic. Per aquest debut, la Sabadellenca no podrà comptar encara amb el futbolista que va donar positiu, un parell més que presenten, atenció, quadres de febre i 3 lesionats.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I baixem un altre esglaó. El passat 29 de juliol, dos dels clubs més representatius de la zona nord de Sabadell, l'Escola de Futbol Planadeu i la Vocalia Deportiva de Futbol Roureda, anunciaven oficialment l'acord de fusió per crear un nou equip, la Unió Deportiva Planadeu-Roureda. Ara que ja estan començant les lligues, anem a analitzar una mica com estan anant els primers passos d'aquest nou projecte. Saludem via Skype al seu president, l'Antonio Sete, i el seu director esportiu, Luis Cabrera. Bona tarda a tots dos.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem, si us sembla, primer de l'acord en si. Comencem per tu, Antonio. Heu deixat clar que el principal objectiu de la fusió, sobretot, és instaurar una millor estructura organitzativa, no?
Exacto. Cuando se hizo la fusión, la idea era potenciar los dos equipos en uno solo y que la gente estuviera más capacitada para poder llevar para adelante.
De fet, en un vídeo de la presentació al·legàveu que al final els dos clubs teníeu una mica els mateixos problemes comuns, no? Una escassetat de recursos, de categoria, precisament una falta d'estructura organitzativa o fins i tot d'una metodologia del club, no? Luis, era necessari, no?, aquest acord. No sé si dir per la supervivència d'ambdós equips, però home, sí per seguir endavant i per estar en millors condicions, no?
Sí, la idea era clara, era en aquest nou projecte, pues, dotar. Hi havia una sèrie de necessitats en els dos clubs, que era intervenir a nivell esportiu, introduir una metodologia, una formació als entrenadors, perquè aquesta formació anés revertida als propis equips, als propis jugadors, i que tothom estigui més còmode a aquesta nova entitat.
Per cert, Luis, tu que ho has pogut viure de primera mà, la Covid, evidentment, ens ha afectat a tots, però en el vostre cas, sobretot amb aquesta vocació formativa en els dos clubs, no sé fins a quin punt us ha tocat de ple i hagi fins i tot propiciat que l'acord s'hagi accelerat.
Sí, és un punt molt important que va ser determinant també pel tema de la fusió. Això del Covid ha repercutit en tots els sentits de la societat i, per tant, tant un club com l'altre hem tingut moltes deficiències a nivell d'esponsors, per exemple. Ara les empreses i entitats del barri tenen dificultats, com és normal, per aportar alguna petita aportació als clubs i, per tant, tant un club com l'altre teníem aquests problemes i per això una de les possibles solucions va ser la fusió per tal d'intentar revertir aquesta situació.
De fet, quan parlàvem amb vosaltres a l'estiu, Antonio, quan encara hi havia molts temes sobre la taula i no estava del tot clar com anava a ser aquest acord, semblava que la Unió no afectava els primers equips. Tant la Roureda com el Planadeu havien de jugar a tercera catalana, de fet ho estan fent, i anaven a estar en grups separats per evitar qualsevol possible conflicte d'interessos, però finalment, i si no em corregiu, Antonio, teniu una amateur A i una amateur B.
Exacto, seguimos teniendo dos equipos, haciendo la fusión, por normativa nos obligara que todos estén en un solo club. Entonces se decidió, en vez de que fuera el Roureda solo y el Planadeu solo, entre la fusión estaban los dos equipos amateurs y uno será el amateur B y otro será el amateur A. Eso fue un acuerdo rápido, en que fue coger a los entrenadores, coger a los capitanes y la estructura que estaba, en este caso en el Roureda, los mismos jugadores, los mismos entrenadores, se quedaban en el, mismo, en el amateur A y los mismos jugadores que habían en el Planadeu con el mismo entrenador se quedaban en el amateur B. Y fue la decisión de ellos de llamarse uno A y otro B, o sea, sin ningún tipo de agresividad. Yo me quedo, yo tú eres el A, yo soy el B. Son dos grupos que por amistad están jugando hace tiempo y no era cuestión de mover esas dos estructuras que estaban bien montadas.
Que va ser bon començament per tots dos amateurs, perquè l'Ava està en el grup 6 amb altres equips de la ciutat com el Can Rull o el Llano i un llarg, etc. I el B en el 9, tots dos equips van guanyar la primera jornada. No sé, Lluís, què teniu en ment pels dos equips? Amb quins objectius?
Bueno, l'objectiu dels dos equips, sí que, com ha dit Antonio, s'ha respectat les plantilles que hi havia en l'anterior temporada i ens han quedat dos, i tot i algun reforç que ha arribat al club. Però bueno, la idea dels dos equips és poder estar el més a dalt possible, treballar setmana a setmana. La veritat que la pretemporada ha estat molt bona i l'inici ho ha demostrat en aquesta primera jornada, i la intenció és treballar setmana a setmana, i bueno, i el temps dirà quina capacitat té tant un equip com l'altre d'on es pot arribar.
I per cert, amb un avantatge ara amb aquesta unió, que clar, al final el Roureda tenia les seves instal·lacions, el municipal de la Roureda, el Planadeu, el municipal de Planadeu, i ara, Antonio, doncs disposeu de dues instal·lacions per repartir per tots els equips, no?
Exactamente, ahora mismo estamos compartiendo las dos instalaciones, estamos intentando que los jugadores que son más cercanos a la instalación, su equipo se quede cerca de esas instalaciones, porque están muy cerca, están separadas unas de otras 700, 800 metros además de distancia. Y el núcleo de población está a 200, 300 metros en el centro. O sea que con esto lo que hacemos es potenciar que tengan más espacios libres los jugadores, puedan entrenar mejor. No obstante, se sigue compartiendo las instalaciones de Roureda con el rugby y otros clubes. O sea que tampoco hemos hablado de espacios. Pero bueno, lo importante es que tengan espacios para poder entrenar, que se puedan desarrollar en los entrenamientos.
No hi ha problemes d'espai, i a més, Antonio, que aquestes instal·lacions ara llueixen aquelles graderies desmuntables que s'haurien d'haver muntat a principis d'any. La Covid ho va impedir, però ara ja estan muntades.
Sí, sí, eso fue un compromiso del ayuntamiento y lo ha cumplido. O sea, nos dijeron que iban a montar gradería, bueno, pequeña gradería, que tanto en el campo de la Roureda como en el campo del Planadeu, y lo montaron en época de COVID, o sea que no había estado el campo cerrado y aprovecharon para montarlo, que fue bien también a ellos. Y se ha ganado en un salto de vistosidad, de calidad para la gente mayor, que puede estar sentada y puede estar viendo un partido en condiciones. Es un salto adelante a las instalaciones muy, muy importante.
Sí, juntament amb aquests dos estadis, també el municipal de Torre-Romeu, que també compta amb aquesta graderia desmuntable com a novetat aquest any. Lluís, pel que fa a l'estructura, ara que comentàvem que era molt més organitzada, no?, amb aquesta unió, tenim l'Antoni de president, a tu tenim de director esportiu, i després tenim els diferents coordinadors, entre ells el de Futbol 11, si no em corregeixes, és el Dani Tortolero, un vell conegut, no?, per l'afició del centre d'esports. Està clar que és una aposta molt seriosa la vostra.
Sí, exacte. Jo tenia algun vincle de laboral amb Dani, viu també aquí al barri. Per tant, el moment que se'm va plantejar des de la junta directiva del club la incorporació d'alguna figura, doncs li vaig comentar ell aquesta idea, i la veritat que des de l'inici ha estat aportant tota la seva experiència i els seus coneixements futbolístics per fer millor el club.
La veritat és que fa bona pinta a aquest projecte. Deixeu-me que us pregunti, perquè crec que és obligatori, per un tema una mica més espinós. A l'estiu, quan ens fèiem ressò de la notícia, un exdirectiu del Roureda, l'Andrés Rodrigo, va denunciar que no s'havien complert els estatuts. Evidentment, el projecte ha tirat endavant i, per tant, s'entén que tot estava en regla, però simplement per actualitzar la situació, si va ser un malentès, si hi ha hagut un acord, o si hi ha un grup de persones que segueixen en la lluita pel que creuen.
Bueno, nosotros hemos hecho las cosas lo que nos permite la legalidad. Si la gente no está conforme y siguen insistiendo en que no está conforme, nosotros fuimos a la federación, hicimos nuestro requerimiento, y hasta la fecha no tenemos constancia que se haya hecho nada mal. Por lo pronto, todo sigue su curso y seguimos el proyecto adelante.
Lluís, no sé si tu també vols dir alguna cosa en referència a aquest aspecte.
Sí, o sigui, nosaltres, això que comentes, a nivell papers i de més, es va entregar tot, i fins al dia d'avui, o sigui, no ens hem parat per aquesta situació que hi havia gent que no estava conforme, perquè tot ha estat, ho hem fet correctament, no ens han notificat que hi hagués alguna cosa que estigui feta malament, i per tant, a nivell esportiu, tot ha continuat igual, tant com ho teníem previst, i en aquest sentit no ha faltat gaire, perquè és els jugadors i resta de membres del club.
Sí, et deia, Lluís, que a més també heu rebut suports en aquest projecte. Per exemple, si no recordo malament, l'Antonio Hidalgo mateix, l'entrenador del centre d'esports, us va venir a fer una visita en el primer campus, no?
Sí, exacte. O sigui, el campus Planeu-Roureda va ser, bueno, podem dir que va ser el primer esdeveniment que es va organitzar conjuntament. La veritat que va tenir, tot i la situació de Covid i de més, que acabem de sortir del confinament, va tenir una molt bona rebuda per part dels jugadors i gent del barri. I sí, sí, aprofitant que Dani Tortolero va coincidir amb Antonio Hidalgo al Centre Esport Sabadell, en el primer equip, pues va ser tot just després de l'ascens del Sabadell, i va venir un dia, allí 3-4 dies després de l'ascens, va venir a fer una visita al campus, als jugadors i jugadores que lleven al campus, i sí, sí, va ser una sorpresa molt grata per tots.
Una sorpresa, sens dubte, molt agradable. Per anar acabant, simplement, Antonio, al final sou uns clubs que al final entitats més grans us acaben pescant els jugadors de base amb més talent, no?, per aquesta vocació formativa que dèiem que teniu. No sé si ara, amb aquesta unió i amb aquest creixement de la força dels dos clubs, voleu posar un tap aquí i intentar que es quedin per donar més renom als amateur.
Hombre, todos sabemos que siempre el grande se come al pequeño. Eso no podemos evitarlo, ¿no? Cuando tiene una proyección, si da un club con más proyección, si da un club donde tiene mejores categorías, que la intención de la fusión era hacer fuerza para que esto no ocurriera. No podemos evitarlo, pero sí que podemos enseñar a nuestros jugadores a hacer un buen equipo, a poder ir cogiendo poco a poco ascensos, categorías, demostrarles que podemos tener buenos entrenadores, demostrarles que dentro de nuestros pocos recursos que tenemos, por ejemplo, este año tenemos 31 equipos, de esos 31 equipos tenemos 10 equipos de fémina, somos un potencial en femenino, porque tocamos todas las categorías de femenino, tocamos todas las categorías de masculino, y la única forma de que todo vaya para adelante es lo que hemos hecho, haciendo la unión y proyectando toda la fuerza en el fútbol base, que es lo que nos interesa.
I nosaltres, evidentment, que us desitgem molta sort amb aquest projecte que ja ha donat les seves primeres passes, i també us agraïm que hàgiu compartit aquesta estona en l'Hotel Suís d'avui. Antonio Sete, president de la Unió Esportiva Planeu-Roureda, i el Lluís Cabrera, el seu director esportiu, moltíssimes gràcies i sort.
Igualment, moltes gràcies per aquesta entrevista.
Igualment, moltes gràcies per tot.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vinga, canviant de registre i obrim bloc poliesportiu, però sense moure'ns de la zona nord de la ciutat, perquè el Sabadell Rugby Club va a poc posant en marxa totes les activitats pensades malgrat la pandèmia, mentre espera que les principals lligues donin el tret de sortida. Aquesta mateixa setmana, de fet, s'ha iniciat l'escoleta del club, dirigida a totes les edats, per endinsar-se en el món del rugby i seguir formant-se de la millor manera. Saludem al jugador del primer equip i una de les cares més visibles de l'entitat, l'Oriol Ferran. Oriol, bona tarda.
Molt bona tarda, Sergi.
Imagino, Oriol, que molta il·lusió per poder posar en marxa l'escoleta, tenint en compte totes les circumstàncies que s'estan donant, no?
Sí, a més, perquè és un projecte que fa temps que treballem darrere. Havíem intentat fer el projecte de l'Escola del Vallès, junt amb Sant Quirze, que no va acabar de funcionar. I bé, vam començar dilluns, com has dit. Ahir va tornar a entrenament, i és molt necessari tenir una escoleta on els nens i nenes de Sabadell puguin descobrir el rugby.
Si no em corregeixes, es fan dues sessions al dia, finalment al municipal de la Roureda i no a Can Puiggener. Explica'ns una mica de què anirà tot plegat i quin dispositiu teniu muntat.
Sí, són dues sessions a la setmana, de 6 a 7 i mitja, al municipal de la Roureda, que primer havia de ser Can Puiggener, però per problemes amb la disponibilitat dels camps, ja sabeu com funciona això a la nostra ciutat, doncs hem hagut de passar a la Roureda. De moment estem, comptem amb una desena, dotzena de nens i nenes de totes les edats, i de moment estem partint els entrenaments per fer dos grups per equilibrar una miqueta, i esperem que conforme anem rebent molts més nens i nenes, doncs puguem seguir creixent i tinguem ja un camp per nosaltres sols per poder fer els entrenaments i per poder dir que l'escoleta és una realitat aquí, Sabadell.
Et deia dues sessions al dia, evidentment, dues sessions a la setmana. Al final, Oriol, estem parlant que el rugbi és un dels esports on hi ha més contacte, no? No sé fins a quin punt això ha pogut tirar enrere a moltes famílies o molta gent a l'hora d'entrar a l'entitat.
Bé, sí que és veritat que és un esport amb molt contacte i, per tant, en aquesta època que estem vivint ens hem de fixar en tot, en el Covid, en no transmetre la malaltia i tot això. Doncs el que fem nosaltres és seguir els protocols de seguretat i d'higiene necessaris, que són prendre la temperatura, que és desinfectar-ho tot, fer grups reduïts, i bé, espero que això no estigui tirant enrere a pares i mares que vulguin portar els seus fills i filles, perquè al cap i a la final el que estem fent és seguir el que s'ha de fer, i en teoria estem en un ambient segur.
Com totes les entitats, vosaltres també, evidentment, afectats per aquesta pandèmia. No sé, per exemple, com va la campanya de socis d'aquest any.
Bé, la campanya de socis la tenim prevista per començar-la just abans de començar la temporada, que serà el 28 i 29 de novembre. Així que estem parlant que un parell de setmanetes abans, també perquè no volem presentar una campanya de socis i que després no hi hagi temporada. Perquè, en teoria, començarem el 28 i 29 de novembre, si no passa res excepcional i no hem de començar a jugar al febrer. Per tant, esperarem una miqueta a confirmar la campanya de socis a poques setmanes de començar la competició.
Mira, t'anava a comentar això, precisament, que la Federació Catalana de Rugbi ha confirmat en les últimes hores això, el que deies, que el cap de setmana del 28 de novembre, en teoria, han d'arrencar les lligues catalanes amb menys partits, que ara parlarem, per cert, d'aquesta problemàtica. I l'últim cop que parlàvem, Oriol, ens explicàveu que els entrenaments s'havien reprès, però sense contacte. Ara no sé en quina fase esteu.
Ara estem fent un entrenament de contacte a la setmana per no perdre el ritme, perquè vam començar la setmana passada a fer un entrenament en contacte i portàvem des del març sense aplacar. És una part molt tècnica del joc que necessites anar practicant, perquè si no, quan arribi la pretemporada o la temporada en si, estarem molt fora de lloc. Però de moment intentem fer-ho amb grups reduïts. A la mínima que hi ha una possibilitat d'un positiu, el que fem és que no s'entrena la persona, en aquest cas. I així creiem que mantenim totalment la seguretat pels jugadors i jugadores.
Mm-hmm. Acabo, Oriol, de la problemàtica aquesta a la qual feia referència ara, que és una mica el tema de les fitxes federatives, i si no m'equivoco, jo crec que és una qüestió que està passant també en altres federacions, no? Al final, la temporada passada no es va completar tota la temporada i vosaltres ja havíeu pagat totes les fitxes federatives i no us han tornat la part proporcional des de la federació, no?
No, ni molt menys. Nosaltres, el rugby és un esport molt car, la fitxa federativa de l'any passat ens va costar uns 285 euros, si no recordo malament, i està planejat per uns 19-20 partits, depèn de si jugaves play-off, final, etc. Òbviament ens vam quedar, crec que, uns 15-16-17 partits que vam acabar jugant al sènior masculí i no es va tornar aquesta part proporcional. Sí que es van acollir a que si ens hagués passat alguna cosa durant la quarantena, quan podíem sortir a córrer, si ens haguéssim lesionat, ens hagués cobert la mateixa mútua, però al cap i a la fi creiem que la mútua s'està, no direm directament, però embutxacant diners amb tots nosaltres. Més que res perquè la fitxa d'aquest any següent, que passarem d'uns 19-20 partits a entre 8 i 10, depèn de si jugues la final, només ha rebaixat 40 euros la fitxa. I en cas de que es canceli la competició, quan portem dos partits, no se'ns retornarà res d'això. Per tant, això fa que molta gent li tiri enrere el fet de treure la fitxa per un esport on és totalment necessari federar-se.
Doncs crispació una mica en el Sabadell Rugby Club, que més recordem que els dos sèniors, Oriol, us veu quedar allò amb la mena als llavis la temporada passada, perquè el sènior masculí al final estava ja classificat matemàticament per al play-off a Primera Catalana i el femení havia de jugar al final de Segona Catalana. De tot això en tindrem més temps per parlar segur, perquè com diem, d'aquí un mes i mig aproximadament, si tot va bé i creuem dits, la temporada hauria de començar. Oriol, t'agraïm aquesta estona aquí a l'Hotel Suís, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies, vagi molt bé, bona tarda.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Parlem ara de futbol sala en el tram final de l'Hotel Suís. 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Ja sabeu que els dos màxims representants de la ciutat, el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia, encara han d'esperar unes setmanes per arrencar a segona B, però la tercera divisió ja va començar el passat cap de setmana. El grup de Raona va salvar un punt in extremis a casa davant l'Olímpic Floresta i ara s'estrenarà a domicili visitant la pista del Vacarisses. Entre que molts equips s'han renovat, que la pretemporada s'ha anat fent d'aquella manera i que s'ha fet molt complicat poder espiar els rivals en aquests primers compassos de Lliga, tot és una incògnita. El que és una realitat és que el Vacarisses va encetar el campionat de la millor manera possible, derrotant 6-1 l'Esparreguera, un resultat que imposa respecte però no por, segons assegura el jugador raonista Guillem Ramiro.
No tenim por en absolut. Al futbol sala n'hi ha partits que un resultat no marca com va un equip. Vull dir, potser l'Esparreguera va tenir molt mal partit o el Vacarisses és molt bon, però encara que els hagin guanyat 6-1, nosaltres anirem amb tot i no estem espantats.
Ramiro va ser precisament l'encarregat de firmar l'empat a la primera jornada amb una diana a res, a falta de 10 segons perquè sonés la botzina. El castellarenc s'ha reafirmat que l'objectiu és el d'estar a la part alta, tot i no haver sumat els primers 3 punts del curs, en un duel que ell considera que s'hauria d'haver guanyat i per això ara s'ha d'anar per totes sí o sí, tot i que hi hagi cert desconeixement amb què es trobaran.
El bo d'això entre cometes és que tampoc sabran, no crec que s'hagin informat gaire sobre el nostre equip, però bueno, ara que tothom està fent els partits en directe, els equips és una manera de gravar el partit i saber com jugues. Llavors suposo que potser nosaltres vam donar el partit en directe, segurament l'hauran gravat i l'analitzaran i el treballaran aquesta setmana i nosaltres farem el mateix.
Aquest Vacarisses, grups de Raona, jornada 2 de tercera divisió de futbol se l'arrencarà dissabte a les 6. Mentrestant, a l'amics del Pou Nou Escorial li tocarà descansar després de guanyar a Rubí en el debut. Ja us avisem que la setmana que ve serà un partit molt especial i amb retrobaments el que disputarà el conjunt dels marinals contra l'Olesa. I també està en marxa la divisió d'honor catalana femenina de futbol sala amb el futbol sala Sabadell femení repetint per segon any seguit després de quedar-se ben a prop de l'ascens la temporada passada. L'equip enguany, entrenat per Xavi Muñoz, ha començat la Lliga de forma espectacular, superant per 9-1 el Molins i convertint-se així en el primer líder de la categoria. Sens dubte, un resultat que dona molta confiança, però el tècnic es queda més amb la bona manera de jugar de les seves.
No el resultat dona la confiança pels propers partits, sinó les sensacions que estem tenint durant les últimes setmanes de la pretemporada, que ja et dic, tot i que hem estat perdent la majoria dels partits, també estàvem jugant contra equips superiors a nosaltres en categoria, com Eixample, com la Concòrdia, com Alcaldes, però la manera de treballar de les noies, tant els entrenos, sobretot, i bueno, en aquests mateixos partits que ens exigien, Donava la sensació això de que estem enxufats.
El pròxim escull del Sabadell femení serà la pista d'un futsal atlètic Vilatorrada que es va imposar 0-3 al Premià de Dalt. El xoc arrencarà el diumenge a les 7 de la tarda.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I acabem amb un apunt de waterpolo perquè l'Astralpool Natació Sabadell disputa finalment avui a 3:15 i no dimarts passat, com estava previst inicialment, la tornada dels quarts de final de la Copa Catalunya, un tràmit per les de David Palma que en l'anada es van imposar per 6-20 a la piscina del Sant Feliu i aquest vespre surten amb aquests 14 gols de renda. Si es confirma el passi, a les semifinals ja espera el Mataró, que va eliminar el Sant Andreu. L'altra semifinal, que també està prevista per la primera setmana de desembre, enfrontarà el Medi amb el Terrassa. Recordem que aquesta Copa Catalunya és el preludi de les dues Supercopes d'Espanya que acollirà Can Llong dissabte i diumenge i amb la presència a les semifinals dels dos equips de l'Astralpool. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui. Ja sabeu que podeu recuperar el programa al nostre portal web radiosabadell.fm i a les xarxes socials. Res més, el Toni González, que ha estat a les vies de so, com heu pogut comprovar ara, us envia una abraçada ben forta i també Servidor, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa. Demà a les dues, més Hotel Suís amb la prèvia del Sabadell Mirandés. Fins demà!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.